I ara tot està per fer. Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12. La nit que l'Atlètic de Madrid acaba de guanyar el Villarreal. 0-2, gols de Pedraza en pròpia porteria i Joao Félix, que ha aprofitat un error de Pau Torres, ha fet un gran gol i li ha recordat en veu alta alguna cosa a Simeone. Sembla que Simeone, avui Simeone l'havia fet suplent. Aquesta victòria de l'Atlètic de Madrid posa una mica d'aigua al vi a la gran victòria del Barça a Sevilla, que ha estat possiblement el partit més complet del Barça aquesta temporada i que com a mínim omple una mica de benzina el dipòsit de la gent que pensem que el 2-0 de la Copa és perfectament remuntable aquest dimecres al Camp Nou. Serà difícil, evidentment, però hi ha opcions, i moltes. Aquest diumenge que s'acaba ens ha deixat una mica més tranquils amb la lesió de Pedri, un estirament al soli de la cama esquerra, és el que té. No podrà jugar dimecres contra el Sevilla. Potser es perd 2-3 setmanes de competició, però la lesió és menor. Araujo no té res. El Barça queda 5 punts de l'Atlètic de Madrid, amb un partit més, i un punt per davant del Madrid, que demà juga a casa a Valdebebas contra la Reial Societat. Avui a primera, a més del Villarreal 0, Atlètic de Madrid 2, s'han jugat el Granada 2, Elx 1, el Cádiz 0, Betis 1 i el Celta 1, Valladolid 1. A segona, l'Espanyol i el Girona han empatat tots dos fora de casa. L'Espanyol ha empatat un partit que hauria d'haver guanyat el Molinón. Sporting de Gijón 1, Espanyol 1. L'Espanyol ha tingut moltes ocasions per guanyar, però les ha fallades. I el Girona també ha empatat a un camp, el del Fuenlabrada, que semblava propici. L'Espanyol continua segon, a 4 punts del Mallorca, i amb un punt més que el tercer, que és l'Almeria, i el Girona continua a 4 punts de la zona del play-off. El Sabadell, que va empatar divendres contra l'Albacete, continua en zona de descens, però a prop de la salvació. Llàstima del penal que va fallar el Sabadell el divendres a última hora. Aquesta tarda s'ha jugat el derbi català de l'ACB. Un derbi, un dels derbis catalans de l'ACB, el Penya-Barça. Penya 62, Barça 80. Més 18 per al Barça de Salas de Siquevicius. No hi ha hagut gaire partit perquè el Barça ha dominat des del primer quart i ha reaparegut Víctor Claver, després de gairebé 5 mesos de baixa per lesió. L'Unis Girona ha guanyat aquesta tarda de 25 a la pista del Càceres, 58-83, i ho té tot preparat per a la Copa de la Reina que arriba aquesta pròxima setmana. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit, cada diumenge a les 11 a Catalunya Ràdio per recollir el cap de setmana esportiu i futbolístic. Edició del diumenge 28 de febrer. Tanquem setmana i tanquem mes de febrer en aquest diumenge que també ens ha deixat el primer debat electoral entre els candidats a la presidència del Barça amb la presència dels tres candidats, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa. Ha estat interessant, ha saltat alguna espurna i l'ha moderat la Marta Carreras, que ens explicarà com ha vist aquest primer debat entre els tres candidats des de la primera fila. El divendres tancarem la campanya electoral aquí, amb el debat de TV3 i Catalunya Ràdio, divendres a les 10 de la nit, especial Tot Costa, per seguir aquest debat. Avui també connectarem amb Sevilla per comprovar com estan el Sánchez-Pizjuán després del partit d'ahir, sobretot a 3 dies de la tornada a les semifinals de la Copa, que enfronten ells amb un 2-0 a favor. A la Premier hi ha hagut un bon partit, Chelsea 0, Manchester United 0. Ahir el City va tornar a guanyar, va guanyar el West Ham, 20a victòria consecutiva, ja té 12 punts d'avantatge sobre el segon, que és el Manchester United. Passarem la nit ben acompanyats, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Uri, com estàs?
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit.
També serà amb nosaltres el Sergi Andreu tota l'estona. Després hi afegirem molta més gent, la Marta Carreras, el Ramon Salmurri, la Regis Macià, el Solà, però de moment Domènech, Gelmà i Torquemada. Tot a punt. L'Atlètic de Madrid ha guanyat 0-2 a Villarreal i ha aixafat una miqueta aquest cap de setmana que semblava propici per al Barça. De fet, ho ha estat propici perquè el Barça va fer un molt bon partit ahir al camp del Sevilla, va guanyar, li ha donat certa emoció a la Lliga fins aquesta nit, però el Barça, bé, està a una distància que és important, però encara no és definitiva. Què us ha semblat? Tots plegats al partit de l'Atlètic de Madrid al Madrigal, que alguns teníem apuntat com a possible ensopegada de l'equip de Simeone.
Bueno, era un partit complicat, però bueno, l'Atlètic de Madrid ha jugat amb l'ambició i la competitivitat que també va demostrar el Barça. Després de la mala ratxa que portava la Lliga, necessitava una victòria i s'ha demostrat. Des del primer moment que han sortit molt més enxufats que en els darrers partits, i tot i que ha fet un bon partit, millor que per exemple el que va oferir contra el Chelsea, ha patit. O sigui, el Villarreal ha tingut oportunitats de sobre per empatar quan anaven 0-1, inclús per avançar-se en el marcador. Vull dir que, tot i que l'Atlètic ha pedit oferir una bona imatge, jo crec que la Lliga se li farà llarga. He mirat el calendari, té partits molt complicats, té dos contra l'Atlètic de Bilbao, Madrid, Barça, Sevilla, fora, Betis, fora... Vull dir que jo crec que la Lliga se li farà llarga a l'Atlètic de Madrid.
Si mires el 0-2, sí que és cert que pot resultar-te un resultat enganyós, perquè ha estat força més igualat el partit del que diu el marcador. L'Atlético ha estat solvent, però de la mateixa manera que s'ha endut una victòria, ha fet un partit que podia haver-se endut un empat. Com ara deia l'Oriol, el Villarreal ha tingut oportunitats i probablement, si hagués estat un punt més encertat, hauria pogut posar més problemes l'Atlético, que a més, no sé si notarà o no la pressió, perquè ell ara mateix està en una posició on no hi ha estat tot sovint, però avui, no sé si heu vist la celebració del gol de Joao Félix,
sí, veurem.
Que l'ambient ara mateix en aquell vestidor, veurem, perquè a Luis Suárez tampoc li ha agradat el canvi, tot i que en aquest
cas
ho ha dissimulat millor.
Són sospitosos habituals, sí, no? Joao Félix sí. Que és suplent per Carones,
no,
i avui, vaja, jo crec que cridava contra Simeone, no?
Ha fet aquesta sensació, la veritat.
Heu interpretat això?
Sí. No hi ha aficionats, no?
Sí, és que clar, era difícil interpretar una altra cosa. A més, primer ha dit que calleu. Que podries pensar, potser algú de la banqueta,
Joao Félix,
però...
ha estat suplent, ha sortit a la segona meitat, ha fet un gran gol, per mi és un gran gol, és veritat que falla Pau Torres, que té molt futur, però vaja, és que els centrals poden fallar i cada vegada que fallen doncs poden quedar assenyalats, tampoc no és un pecat capital, però Joao Félix ha aprofitat amb un control amb el pit que ha fet caure la pilota i després l'ha enganxat amb la dreta al racó, un gran gol de Joao Félix. De l'Atlètic de Madrid era el 0-2, amb el 0-1 han tingut una mica de sort perquè el gol ha estat en pròpia porteria d'Alfonso Pedraza, i vaja, el partit ha estat equilibrat, ha pogut passar qualsevol cosa. L'Atlètic de Madrid ha tingut més efectivitat, que això, Ricard, sempre té premi en el futbol.
Sí, jo crec que el que li està passant a l'Atlètic de Madrid, tot és previsible. Era previsible que tingués una mala ratxa, és previsible, deia l'Oriol, que se li faci la Lliga llarga, era previsible que la Lliga s'obrís, i és previsible que la competeixi, i per mi és previsible que sigui el gran candidat a guanyar-la. O sigui, jo crec que tot va de la mà. Encara que l'Atlètic de Madrid mostrava certa fiabilitat, ja dèiem en setmanes anteriors que quedava molt campionat, i malgrat que el Barça i el Madrid no siguin regulars, l'Atlètic de Madrid no està acostumat, com deia la Sònia ara, a anar marcant el pas i no fallar, i no fallar. I hi havia un termòmetre que ho marcava, que era Europa. La primera fase de l'Atlètic de Madrid a Europa és molt sospitosa. Luis Suárez és el Luis Suárez d'anys anteriors, i l'Atlètic de Madrid pateix molt per passar la classificació. Ja no t'explico el partit de l'altre dia contra el Chelsea. A mi el que em preocuparia més de l'Atlètic de Madrid és que aquests flirtejos de Simeone amb un canvi i un pas endavant, després torna a ser l'Atlètic de sempre. O sigui, ja ara ja fa setmanes que torna a ser l'Atlètic de sempre. Aquell Atlètic ens va impactar la primera volta, amb canvi de dibuix, amb els tres de tancant i molta gent per dintre, tenint la iniciativa, Joao Félix com a referència. Ha arribat el moment de la temporada important i ja havia passat alguna vegada amb Simeone això, i de cop i volta tornem als orígens. I clar, aleshores, a 4 mesos, tornar als orígens és perillós, perquè un equip que vol guanyar ha de saber ser més protagonista.
I en aquest Atlètic de sempre, Ricard, Luis Suárez té un paper molt diferent, perquè...
I molt difícil.
Clar, molt difícil. A 40 metres de la porteria a ell no se li fa molt més llarg tot.
Sí, sí, li costa molt més. Hi ha una acció a la primera meitat de Lemar sobre el mig centre del Villarreal, Capoe. Se l'ha mirat al bar de Burgos Bengoetxea, era un cop de colze, per mi fortuït, hi havia el dubte de si era expulsió o no, ho ha resolt amb targeta groga, a mi m'ha semblat que ho ha resolt bé.
Per mi també. Jo crec que ha intentat, ha tret el braç, però per evitar el jugador rival. I amb la mala fortuna que li ha donat un cop a la cara.
El colze és contundent.
Sí,
per mi, el colze està molt amunt, eh? El colze està molt amunt. Estic d'acord amb vosaltres que pot ser accidental, però hi ha jugades que, malgrat siguin accidentals, són temeràries i, per tant, mereixen vermella. Per mi, frega. És aquella típica targeta taronja que no pots dir ni una... Si li treu vermella no pots dir que no és, i si li treu groga tampoc... A mi m'ha sorprès per això la decisió, perquè normalment quan et criden des del bar és que ells veuen vermella, i per tant que tu et mantinguis ferm en que jo no és res, m'ha sorprès.
No,
que
no és res,
no és res,
però,
vull dir...
Però ja, pot vull passar... Dir, Tu si estiguessis al bar, em cridaries perquè creies que és vermella, jo l'hagués mirat i hagués dit que groga.
No, per descomptat que pot passar, però m'ha sorprès perquè l'habitual és que normalment quan et criden t'estan ja d'alguna manera suggerint que t'has equivocat.
Avui a la Premier hi ha hagut una jugada al Chelsea-Manchester United que el bar l'ha cridat perquè un defensa del Chelsea l'ha tocat amb la mà, i era clara que l'ha tocat amb la mà, l'àrbitre ha anat a mirar-la i no ha pitat penal.
Avui no farem la típica enquesta sobre les opcions del Barça a la Lliga, que hem repetit ja de manera important en aquestes setmanes, en aquests mesos, però sí que us vull preguntar si manteniu l'Atlètic de Madrid com a principal candidat per guanyar aquesta Lliga. El Ricard ho ha mig dibuixat, sense gaire convenciment, fa uns segons.
Sí, per mi és el principal candidat, però jo crec que, ja ho vaig dir fa setmanes, que la Lliga està oberta.
Ets escèptic, amb l'Atlètic de Madrid.
Sí, però tot i això crec que és el millor situat dintre de la falta de regularitat de tots tres.
Uri?
Jo sí, però evidentment molt menys que fa un mes. Pel número de punts, perquè fa un mes portava 13, que eren 5 partits d'avantatge, ara em porta, si guanya el suspès contra l'Atlètic de Bilbao, em portaria 8 amb el Barça, 6 amb el Madrid, queden 13 en joc, i el joc, com ha dit el Ricard, no és el mateix del de fa un mes. Per tant, sí, però relatiu.
Sònia.
No me la pots fer diumenge que ve aquesta pregunta, no?
No.
Després del derbi.
Diumenge que ve estarem en especial eleccions i no hi haurà...
Sònia, diumenge guanyarà el Madrid, ja pots respondre.
Sí.
Sí, guanyarà el Madrid. Aleshores, a veure, per mi l'Atlético continua sent favorit, però sí, tu, a partir de la setmana que ve en parlem.
Però tu Ricard, sí, sabent sí, que guanyarà el Madrid, segueixes dient que l'Atlético és molt favorit.
És que no, ningú m'assegura que demà el Madrid punxi contra el Real.
A veure què diu Simeone, que el tenen a Movistar.
Contra nosotros. Siempre juegan un gran fútbol. Hoy han jugado bien en el primer tiempo, creo que el segundo tiempo... Nos colocamos mejor en campo y estuvimos más cómodos en la circulación que ellos tienen, buscando hacer superioridad numérica por adentro. Y bueno, a partir de los goles, obviamente nos fuimos creciendo y buscando la victoria que queríamos y necesitábamos.
Y es que el equipo estuvo más cómodo en la segunda parte cuando creo que ellos han creado mucho más peligro en la segunda mitad. El equipo ha sabido, el Atlético Madrid ha sabido sufrir más, sobre todo en esa segunda parte.
Bueno, a mí me pareció que el equipo estaba más compacto, que tenía mucha más gente. Evidentemente, ante la necesidad de ir a por el partido, perdiendo 2-0, es lógico que el rival, con la cantidad de buenos futbolistas que tiene el Villarreal, te genere peligro.
Muchos otros jugadores están argumentando, aparte de la importancia de los tres puntos, la importancia de volver a dejar la portería cero. ¿Qué importancia le das tú?
La misma de siempre. Creo que a partir de estar fuerte defensivamente, crecemos en el talento que tiene el equipo.
João Félix se ha marcado, ha salido en la segunda parte, en esa circulación que tú estabas hablando, ha anotado. Se le ha notado reivindicativo con el gol, lo ha mandado callar a alguien. No sé si sabes, intuyes a quién ha podido ser.
Bueno, le tendríamos que preguntar a él. Yo creo siempre que esto, cuando suceden estas cosas, lo mejor que hay, cuando les toque que tenga que hablar, le preguntan, yo hago por qué hiciste eso y tal. Yo creo que hizo un gran gol, entró muy bien en el segundo tiempo, respondió a lo que el equipo necesitaba y esto es lo que necesitamos de él.
¿Entiendes que reivindique de alguna manera, para quien fuera, ese gesto, ese
Me encanta que los jugadores se rebelen, me encanta que los jugadores busquen estar fuertes y lo necesitamos bien porque es un juego muy importante para nosotros.
¿Sí? La veritat és que Simeone no se'l veu gaire preocupat per aquest gest de Joao Félix. Somreia mentre Ricardo Sierra li feia la primera pregunta i vaja, que no considera que tingui un gran problema amb Joao Félix. De fet, avui l'ha fet suplent, però després ha fet un golaç. I a Simeone se'l veu còmode, amb aquest Atlètic de Madrid resistent que defensa.
És el seu.
Però, és el seu ADN. No?
Però avui ha sigut una porteria zero fictícia. Sí que hi ha partits que quan et quedes la porteria zero és una et puja l'autoestima, però jo crec que avui...
I rematades dins de l'àrea clares a l'Ida Real.
És una porteria zero, amb dubtes.
Però ha guanyat l'Atlètic de Madrid. Ara us preguntaré si el partit d'ahir del Barça, aquest Sevilla 0 Barça 2, és el que més us ha agradat de tota aquesta temporada. El partit d'ahir és el que més us ha agradat d'aquesta temporada. N'hi ha algun altre, aquell de Turí, del mes d'octubre. Uri, a tu?
Jo em quedo amb el de Turí. El d'ahir és molt bo per competitiu. El de Turí va ser molt bo per brillant. Jo crec que van haver-hi moltes fases del joc del camp de la Juve que ahir no es van veure. Però bueno, ahir el Barça que necessitava era una versió molt competitiva en un moment difícil de la temporada contra un grandíssim rival que fa poc et va guanyar 2-0 i per mi van oferir una grandíssima imatge.
Sònia.
Saps què em passa? Que a mi quan preguntem si el d'ahir
no
és el que
recordes,
més ens agrada...
No?
Exacte. Jugueu amb la meva memòria i trobo que és una pregunta molt, molt tramposa, però que ho és per mi i per tots, perquè ara mateix penso, doncs segurament sí que és el millor partit, no tant perquè ofensivament estiguessin brillants, com ara deia l'Oriol, però és que probablement és el primer partit de tot l'any on el Barça és que no pateix gens en defensa, però gens. Però jo ara, respecte al de Turí, o fins i tot va haver-hi un de la Reial Societat que us va agradar molt a tots.
La primera part contra la Reial, la segona va ser una mica dramàtica. No sé si dramàtica, però va ser dura.
Sí. Hauria de repassar un per un.
Ja no cal que repassis aquell partit, que ja el recordem nosaltres. I aquella jugada de Salva Pedri, a Misa...
Respecte al de Turí, jo el de Turí sí que recordo que ofensivament, sobretot, el Barça va estar molt bé.
Va fluir més, potser sí.
Sí. Però vaja, si no és el millor, és el segon millor, o el tercer millor.
A mi sí, a mi em va agradar més aquest. Jo crec que a Turí, que també va ser un molt bon partit, com dieu, la sensació que vaig tenir és que va ser un partit on va haver-hi més intercanvi de cops, no? I a mi la sensació que va mostrar ahir el Barça de control de partit, com deia la Sònia, i cap concessió defensiva... crec que té més mèrit i en un escenari complicat perquè és un partit que transcendeix més que el de Turí. Jo crec que el partit d'ahir és un pas endavant. El que passa és que és veritat, ara en parlarem, que fa la sensació que és un vestit a mida i aleshores tampoc et serveix gaire de referència de dir bé, ahir va haver-hi un punt d'inflexió i va començar alguna cosa, no? Que és aquest punt d'inflexió que busquem. Des de la confiança, jo crec que l'equip li va anar molt bé perquè va tornar on era abans de les setmanes aquestes setmanes negatives que ha tingut.
Sí, abans de la Copa contra el Sevilla.
Però com a punt de partida d'un pla, jo crec que no.
L'ha revisat el partit? Sí,
no, encara no. Encara no he pogut. Avui he anat una mica curt de temps.
Bé, tens temps fins a dimecres, que és la... No, demà el Torquella potser et va
bé. Sí, demà ho faré.
Però tens clar, no, que repetirà contra el dimecres o no?
Sí?
Jo crec que sí. Però, clar, no ho tinc. No he reflexionat tant. Però una mica, quan he parlat avui amb el Xavi i hem parlat del programa i he pensat, jo crec que sí.
Sí.
Repetirà equip i dibuix.
Equip i dibuix.
En lloc de Pedri jugarà i l'Aix.
El dimarts vens al Tot Costa?
No, vaig divendres.
Vas divendres, era per l'autocomand que ja la tenies feta.
Ja la pots apuntar, Sònia.
Ricard, sense la revisió, que és el que... del teu record del partit,
sí.
Què és el que més valores del que va fer ahir el Barça al Sánchez Pizjuán?
L'atreviment, ser valent. Que jo crec que aquesta era una cosa que l'equip es devia a si mateix. És a dir, el 2021 havia anat molt bé, però havien arribat al partit de Copa Sevilla i al partit contra el PSG i l'equip va ser tímid. Tu vas fer una reflexió molt bona al partit de Copa sobre és el primer partit que no és a caixa o faixa i això potser els ha refredat. Doncs potser sí, però és que això els va confondre, no refredat. a Sevilla i contra el PSG. I aquest equip necessita mirar-se i dir, podem ser valents. No els hi garanteix un bon resultat. El futbol res no garanteix res. Però sí que els hi garanteix una actitud diferent. I que ells es puguin mirar i que no tinguin la sensació que viuen a remolc del rival, que han d'anar tapant forats, que han d'anar controlant el temps, que han de veure quin és el moment. No, no, ser valents. A mi és el que més em va cridar. I està dibuixat amb la pressió. Jo no havia vist aquest Barça i fa temps que no havia vist el Barça amb una pressió tan alta, amb jugadors tan implicats.
Amb Messi al camp.
Amb Messi al camp, és veritat.
Que és el factor diferencial, no?
Sí, sí, amb Messi fent esforços en la pressió, amb l'equip, però amb pressió tan amunt durant tants minuts contra un equip que normalment té sortida i té capacitat per sortir i allunyar-lo tant de la teva porteria. Clar, hi ha alguna fase que no, però van ser dues o tres fases de partit comptades. Jo crec que l'atreviment es va dibuixar en la pressió i que aquesta sí que hauria de ser una línia que es convertís en un hàbit. Avui en dia els equips grans han de tenir aquesta pressió injectada al pla, o sigui, és indiscutible.
Dius avui en dia perquè t'imagines, suposo, el Bayern, el Liverpool, escolta'm, el Barça de Rijkaard ja enviava la pilota amb aquells canvis del joc de Márquez per
el que passa, Xavi, iniciar la pressió. Ara, com dius, ho fa tothom. Aleshores, clar, si ho fas tots els grans...
Però que el Barça de Rijkaard fa 16 anys ja ho feia, i el Barça de Guardiola ni t'explico. O sigui, això de la pressió no és que s'ho hagin inventat el Bayern.
No, és veritat, però és la pressió actual, que és una pressió molt més alta, que és molt més constant. El Barça de Rijkaard és veritat que pressionava, però normalment no hi havia aquesta sensació que gairebé ara d'home a home a tot el camp. Clar, això ja no és una qüestió física, és una qüestió de concentració, de matisos, tot està molt més estudiat, cap a on orientes la pressió, per on vols que et surtin. Ha evolucionat molt el futbol els últims 15-20 anys i per mi ara és, si tu vols ser un equip important, has de ser valent i ho mostres això, defensant cap endavant, no defensant cap enrere.
Ara sabrem com està Pedri i Araujo, que jo us avanço que un està bé, Araujo, i l'altre està prou bé pel que ens podríem haver imaginat ahir a Sevilla quan el vam veure amb crosses entrar a l'hotel abans de dutxar-se i tornar cap a casa. Però això serà després de la publicitat.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit
a casa tinc formigues.
El Club de la Mitjanit.
Vaig trobar-les un matí
a Catalunya Ràdio.
Sobre un arbre de la cuina.
Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
14.563. 1, 4, 5, 6, 3. De la sèrie 8.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un Super Show de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. El Catalunya Nit és l'informatiu de Catalunya Ràdio que ens explica què ha passat durant el dia.
I mentrestant, algú, per fer servir la paraula, ara és a la presó.
I ens explica què està passant durant la nit.
Com va aquí, a Lleida, hi ha molts altres, hi ha hagut com a mínim 3 motocicletes de la Guàrdia Urbana.
El que passa aquí...
La variant brasilera del coronavirus ja ha arribat a Catalunya.
Allà...
La principal fórmula del Kremlin sembla que són els barrots.
I més enllà...
Pequín, Francesc Canal, Xinyang Kuaila.
Xinyang Kuaila, bon any del bou.
I encara més enllà...
Tornem a posar el peu a mar, que se celebra d'aquesta manera que sentim de la NASA mateix.
Catalunya Nit, de dilluns a divendres de 9 a 10, amb Kilian Sabrià. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Yeah.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 de la nit, tancant la setmana, aquesta nit amb la Sònia Germà, el Ricard Torquemada i l'Oriol Domènech, també el Sergi Andreu, i ara saludarem el Ramon Salmurri. Aquesta cançó és de l'any 1997, es diu Sugar Cube, és d'un grup de Nova Jersey que es diu Yo La Tengo. Salmurri, bona nit.
Què tal, bona nit.
Tu coneixes el Yo La Tengo?
No.
No els coneixes, eh? T'agraden, com a mínim.
Sí. Últimament els estic descobrint amb algunes cançons que he anat escoltant i la veritat és que a la llista de Spotify ja n'he posat alguna.
Molt bé. Com estan Pedri i Araujo, sobretot Pedri?
Doncs et diria que, entre cometes, bones notícies en tots dos casos. Comencem amb Pedri, que és el futbolista que està lesionat. Avui el Barça ha comunicat que pateix un estirament muscular al soli de la cama esquerra, una elongació. Per tant, la primera bona notícia és que no hi ha lesió. Des de l'entorn de Pedri, el que ens expliquen és que no és res greu i que calculen que s'estarà unes dues setmanes de baixa aproximadament. Dic que són bones notícies perquè en un principi hi havia un escenari plausible, que és que tingués un problema major, més greu, al soli.
Tingués trencat, sí, home, quan el vam veure baixar de l'autocar amb les crosses per entrar a l'hotel a Sevilla, vaja, és que va guanyar dramatisme la situació.
Doncs no hi ha trencament, hi ha una elongació, un estirament.
Dues setmanes, dius, eh? O sigui, tant, aquest dimecres no juga i tampoc no juga al Parc dels Prínceps, però bé, ningú no ha posat l'alarma en la baixa de Pedri al Parc dels Prínceps contra el PSG perquè
poca gent... Pel que sé, ell vol escurçar terminis, però també és veritat que, tenint en compte el resultat de l'anada i que és la primera lesió muscular que pateix Pedri a l'elit, i que Koeman és un entrenador que, i ahir ho vam veure en el cas d'Araujo, que no acostuma a tenir molta pressa per fer tornar els jugadors lesionats, doncs veurem si arriba o no.
Araujo potser va córrer una mica massa, no? I a la primera frenada va notar alguna cosa estranya al turmell i es va espantar, però no té res, oi?
No, res greu en el cas d'Araujo. Després ahir ho explicava la Marta, les primeres exploracions al vestidor ja deien que es tractava d'unes molèsties lògiques, tenint en compte el període d'inactivitat que havia tingut. És un jugador jove i en el cas d'Araujo sí que no hi ha lesió.
Per dimecres bé, eh, Araujo?
Sí.
Araujo ahir anava a tornar a sortir al camp. El tema és que Carles Naval va avisar Koeman que si feia aquell canvi ja no tindria una altra opció de la canvi, i Koeman va ser el conservador, i jo crec que intel·ligentment.
Sí.
Perquè va pensar, si torna a recaure, em quedaré amb 10.
A més, ho explicava la Marta ahir, que a Turí ell va notar alguna cosa, no va dir res, i es va trencar i va estar un mes sense jugar. Uh-huh. Té molt ímpetu, Araujo, això és molt important pel seu futbol.
Però si està bé, ells, si no? Està bé dimecres, pot ser titular, fins i tot, no?
Hauria.
Sí.
Doncs, si no, escolta'm, a jugar.
Calen tres centrals i ja va bé que torni.
Home, i sobretot si has d'anar a remuntar un 2-0 i has de viure
a
dalt, tenir la velocitat d'Araujo, que ahir el Barça no va tenir, és una xarxa de seguretat.
A veure, pregunta concreta, resposta concisa, us demano. Qui faríeu jugar en lloc de Pedri aquest dimecres?
Diré tu respost. Ilaix.
M'havia respost?
Bé, ja ho havia dit, el mateix 11 Milaix, havia dit l'Uri.
El mateix 11 Milaix, tens raó. Sònia.
Home, si és la solució que per la que va optar i l'equip va acabar amb bones sensacions... Sí,
però aquests també... condicionals, què vols dir, aquests condicionals?
Jo també repetiria.
Qui jugaria?
Sí, no, vull dir que...
O sigui,
era l'argumentació per apostar per Ilaix, que és a dir, l'equip acaba amb bones sensacions i l'aposta va ser aquesta, doncs et repetiria.
Pregunta concreta, resposta concisa de Ricard Torquemada.
Ilaix.
I el Ramon Salmurri, què hi diu?
Pjanic,
vinga. I l'Àlex del Mas, què hi diu? Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Qui faria jugar en el lloc de Pedri aquest dimecres, eh? Remuntada contra el Sevilla a la Copa.
Jo faria jugar Riqui, però jugarà Ilaix.
Faria jugar Riqui, però jugarà Ilaix.
Sí.
Que ho expliqui, Àlex.
Jo faria jugar Riqui perquè crec que al Barça li va molt bé aquest doble paper que té al mig del camp, no? És a dir, veig a Ilaix més semblant a De Jong, tot i que té personalitat pròpia, no? És a dir, aquest tercer graó que et jugui entre línies, que et creï aquesta última passada, i més en un partit on segurament hauràs de trobar aquesta passada. Jo m'inclinaria abans per Riqui.
Una pregunta, Àlex. En atac claríssim, però hi va insistir molt Cuber en la pressió. Pedri és un jugador que interpreta molt bé totes les zones entre línies, en la pressió intueix molt bé. Riqui pot fer això?
Jo crec que sí, jo crec que pot saltar. És veritat que quan salta Ilaix és més poderós, eh? Però jo crec que ho pot fer-ho. De fet, Riqui, moltes vegades, quan salta la pressió, acaba robant.
Mira. Àlex, ara fa una estona el Ricard i l'Oriol comentaven que tenen la sensació que Koeman el dimecres jugarà amb el mateix dibuix tàctic, amb els tres centrals i els dos carrilers. Tu no hi estàs d'acord?
Home, els dos en saben molt, i jo crec que és probable que ho faci. Jo no ho faria, per sort Koeman sap molt més que jo, eh? Però jo crec que és un partit que et demana coses diferents. És a dir, és un sistema que et funciona molt bé quan el rival et dona espais, quan et mira la cara i quan segurament vol jugar a camp contrari. Jo no tinc clar que el Sevilla surti a jugar a camp contrari. És a dir, aquell gol de Dembélé que vam veure amb una recuperació, dues passades verticals i que t'entri l'espai, dubto que el dimecres t'entri. Almenys fins que tu no aconsegueixis obrir el partit, que ja serà molt bona notícia.
O sigui, que t'esperes un Sevilla més resguardat a defensar el resultat que va aconseguir a l'anada, més que no pas el que vam veure ahir. I que és més habitual amb Lopetegui a la banqueta des de fa un any i mig.
Sí, sí, jo m'espero un Sevilla, no com el Cádiz, perquè ens entenguem, no replegat a la seva àrea, però sí en un bloc mig, tancant més línies de passada que no saltant a la pressió i no donant espais. Això per un costat. I per l'altre m'espero un Sevilla que no anirà tan perdut com ahir. És a dir, un dels punts forts que té el 3-5-2 és la sorpresa. No? És quan canvies en moments puntuals. Un dia ho parlàvem amb un bootroom de Champions amb el Ricard, és un sistema molt difícil de pressionar, molt, si no tens treballat. Jo crec que durant aquests dos dies el Sevilla ho haurà preparat i que el Barça no estarà tan còmode, no estaria tan còmode si sortís així.
O sigui, que Lopetegui aquests dies els està dedicant i els dedicarà fins a arribar al partit de dimecres a tenir l'alternativa per afrontar el partit amb el sistema que ahir va utilitzar Koeman.
Sí, és que jo vaig a... No sé si recordeu, el Barça ja ha jugat així. Va jugar a
Valladolid.
Valladolid,
sí, sí.
Fins i tot va jugar així amb Setién i fins i tot amb Valverde ho vam veure. Després de Valladolid ve Eibar. I Mendy Líbar treballa molt bé el partit. I no sé si recordeu que fa una pressió molt bona i
costa.
Que ell llança... Costa molt, sí, sí. Perquè ell llança els dos extrems sobre els dos centrals de banda. És a dir, fa un home a home davanters amb els extrems. I el Barça queda encallat. Jo espero que el Sevilla... En el cas de que sigui així, haurà treballat una cosa d'aquestes. Però vaja, tant de bo que no sigui així.
Perquè ahir deies, efecte sorpresa. Sorpreses, per exemple, que Munir dubti a l'hora de saber a qui pressionar, si a Minguesa o a Jordi Alba?
Sí,
o,
de fet,
perdona,
es va donar.
Adés, perdona, era l'altra banda.
De fet, es va donar moltes vegades. És a dir, el Barça va sortir amb els tres centrals i amb els dos laterals baixos en sortida. Llavors, els extrems, Munir... I el Papu dubtaven moltes vegades a qui anar, si anaven al central, si anaven al carriler, i moltes vegades quan ho feien anaven tard, perquè si ells anaven al central i tenia que saltar al lateral, tenia que anar a Navas cap a Jordi Alba, quan hi arribava Jordi Alba hi havia controlat i havia trobat per dins a Dembélé, a Messi. De fet, el Sevilla intenta pressionar els primers 10 minuts i després ja replega.
Aquest és un problema que es va trobar ahir al Sevilla pel canvi de dibuix de Koeman, un avantatge que el Barça va saber aprofitar, però Koeman ja va explicar que la seva intenció amb el canvi de dibuix era sobretot buscar que l'equip pressionés bé i que fes mal amb la pressió. Per què s'aconsegueix pressionar millor el Sevilla en el partit d'ahir amb tres centrals i dos carrilers? Tu tens tesi?
Sí, sí. Jo tinc la meva opinió, sí. De fet, va apretar molt bé, és veritat. Fa 19 recuperacions a camp contrari i 9 a l'últim terç. Són números molt elevats per ser el Barça. Es pot pressionar bé amb tots els sistemes, això cal tenir-ho clar. La pressió és una qüestió de coordinació i de distàncies. I aquí vaig jo. Jo t'ho resumiria amb tres coses per les que crec que el Barça va pressionar bastant millor. La primera són aquestes, les distàncies. Per la manera de jugar ahir del Barça... on pressionava, on acabava jugada, pressionava. Una de les coses que no li passa al Barça, és a dir, m'explico. Quan el Barça atacava, quan acabaven el seu atac, la majoria dels jugadors estaven just a la zona on després havien de pressionar, cosa que no passa perquè Messi ja sabem que se'n va de zona, si Messi se'n va de zona, Griezmann també se'n va, etc etc. Hi ha una sèrie de coses que et fa que t'allunyin més d'aquest punt. El segon punt, jo crec que és el perfil dels pressionadors. És a dir, normalment, quan el Barça pressiona en el 4-3-3, en el 4-2-3-1 més antigament, els jugadors de banda, siguin Dembélé, sigui Griezmann, sigui Trincao, sigui qui sigui, no són futbolistes. Tots els que hem sigut jugadors ofensius sabem que per molta predisposició que tinguis, aguantar-ho durant molts minuts no ho acabes fent, perquè la teva concentració per naturalesa futbolística et porta a despistar-te o a no ser, no estar concentrat en tots els moments. I ahir van ser Alba i Dest, dos futbolistes que sí que tenen la capacitat per mantenir aquesta concentració i mantenir els salts. I després és la sorpresa del sistema. Normalment, un futbolista, quan canvia de sistema, està molt més concentrat, molt més atent a fer les feines que li toquen, que li han dit. És a dir, aquest partit, després de 10, 12, 15 partits jugant amb aquest 3-5-2, possiblement veure uns esforços tan sostinguts en el temps...
Hi ha una mica de desatenció, no? O sigui, un cop entres en la rutina et fa baixar una miqueta la guàrdia. Aquesta seria la idea. Mm-hmm. Deies, amb qualsevol sistema es pot pressionar bé. O sigui, amb el 4-3-3 que havia utilitzat Koeman les últimes setmanes, com fem que el Barça pressioni tan bé com ahir fent titular a Messi?
Clar que es pot pressionar bé, eh? De fet, hem vist les millors pressions del Barça, l'hem vist fa anys amb 4-3-3. És a dir, jo crec que és qüestió de distàncies. Primer de tot, cal la implicació de Messi. Això és indubtable, eh? Que Messi, com a mínim, orienti els atacs. Tinc la sensació que amb Messi el component anímic hi va molt en la pressió. És a dir, si les dues, tres, quatre primeres pressions et funcionen, Messi s'enganxa. Aquesta és la sensació que tinc i això és una de les coses que el Barça hauria de cuidar. Quan fas en 4-3-3 ho pots fer-ho de dues maneres. És a dir, els bandes estan amb els bandes, Messi està amb un dels centrals i has de treure un migcampista del darrere. Quin és el problema? Que aquest migcampista ha de tenir un salt molt dinàmic, molt ràpid, per no donar temps al jugador que lliure, diguéssim, durant uns segons, que té el rival. Ho pots fer així o pots fer orientant la pressió i sent un dels extrems el que vagi al segon central. Però en qualsevol cas necessites aquesta implicació de Messi. I jo, repeteixo, perquè Messi s'impliqui, crec que és molt important enganxar-lo en les dues, tres, quatre primeres pressions perquè el resta de companys l'animin a fer-ho.
Uh-huh. Enquesta ràpida. Opcions del Barça de remuntar aquest dimecres al 2-0 desfavorable contra el Sevilla, Àlex?
De l'1 al 10?
Sí.
Un 6.
Sònia?
5.
Ricard?
3.
Oriol?
5.
Salmurri?
6.
Un 6, un 5, un 3, un 5 i un 6. Això fa 11, 14, 20, 25. Entre 5, un 5. Un 5.
Veus? 50%,
eh? No sé si noteu certa oloreta, una olor estranya. Potser és perquè estem en condicions de connectar amb Sevilla. Teníem pendent una comunicació amb Sevilla i em diuen que ja tenim preparada la connexió amb el company de Canal Sur, que segueix el Sevilla, el Jesús Márquez, que sobretot és bon amic. Jesús!
Hola, Xavi, ¿qué tal?
¿Cómo andas? ¿Acollonido o qué?
Pues esperando que abran las tiendas para comprar Dodoti, porque yo voy para Barcelona. Yo no sé cómo lo veis tan negro, ¿no? Yo después de ver el Sevilla timorato de ayer, yo pongo un 8, o sea, 20% para el Sevilla, 80% para el Barça, ¿vale? O sea, a mí me decepcionó muchísimo ayer el Sevilla que vi, cómo Lopetegui por fin no puso paños calientes en la sala de prensa, reconociendo que fue un malísimo partido. Y es verdad que veníamos en una nube, es verdad que estaba ese debate. Es cierto que en el entorno, más que en el propio Sevilla, si hay opciones de liga, no. Es verdad que aquí se sueña con una liga. Se sabe que eso es casi imposible, porque al final los presupuestos mandan. Pero si, como le comenté al propio Garriga en su día, si la ganó el Atlético de Madrid, si la ganó el Depor, si la ganó el Valencia, ¿por qué no un día este Sevilla que viene haciendo todos estos años las cosas tan bien? ¿Por qué no un día o un año suena la flauta, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha demostrado que todavía... Mira, el equipo la verdad que está dando... Esto es como un coche que va a lo máximo que puede dar, ¿eh? Es un coche que está en octavos de final, es verdad que lo tiene complicado para estar en cuartos de Champions, que está rozando con la yema de los dedos la final de una Copa del Rey y que está moviéndose entre el tercero y el cuarto. Más no se le puede pedir. Es verdad que hoy salen números que dicen que esto es como el algodón, ¿eh? Lleva 5 derrotas en 4 meses... Pero ojo, derrotas con equipos más poderosos, que es donde el Sevilla no termina de dar las mejores prestaciones. Ha perdido con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, perdió el otro día con el Barça, ha perdido con el Chelsea, ha perdido con el Borussia Dortmund. El que le supera económicamente
habitualmente se lleva por delante al Sevilla. Y luego, si juega tan timorato como lo hizo el otro día, el sábado, pues la verdad que, amigo mío, se presenta un partido muy largo para el Sevilla en el Camp Nou, ¿eh?
Pero vienes el miércoles, no.
Sí, hombre, habrá que contarlo, ¿no? Habrá que contarlo. No sea que suene la flauta, ¿no? Pero ya te digo que a mí me dejó muchas dudas ayer, ¿eh?
¿A qué hora llegas el miércoles? ¿A qué hora llegas?
Bueno, yo ya te digo que yo voy a poner las calles de Barcelona, ¿eh? Con esto de la dichosa pandemia hay muy poquitos aviones, así que yo creo que llego a las 8:15, 8:30 de la mañana, ¿eh?
Bueno, tendrás tiempo. Oye, el centro de Barcelona está
perfecto. Está para una vuelta, ¿no?
Practicable, sí. Bueno, por la noche no, pero por el día la verdad es que no hay turistas y rincones.
Bueno, a mí me encanta Barcelona, ¿eh? Me encanta Barcelona y me encanta perderme por Barcelona, así que tiempo voy a tener. Así que vamos a ver, ¿no?
¿Ocampos viene o qué?
Esa es la historia. Este equipo está notando muchísimo la ausencia de Ocampos. Hoy se ha vuelto a probar y yo creo que no va a estar. Y si lo ponen es como pusieron en su día al Cid. A ver si mete un poco de miedo, pero no está, ¿no? La verdad que lo de ayer ha tambaleado al Sevilla, ¿eh? No está Navas no está, aunque queremos que esté, no está. Tampoco termina de encontrarse Rakiti, que ha dado un partido y medio bueno en el Sevilla. Yo creo que, de hecho, no va a jugar de titular. Y ya te digo, lo de Ocampos es que este equipo lo está notando una barbaridad. Ese músculo, esa potencia, esa fuerza que le daba al equipo, ¿no? Así que, bueno, pues sí, le está dando al Sevilla para meterse en esa pelea. Oye, no seré yo el que le ponga un pero al temporadón del Sevilla, pero para dar el salto de calidad todavía le queda un poquito, ¿eh? Y sobre todo arriba, ¿eh? No olió una de Jong y en Nesiri otra vez está ya tartamudeando con el balón. En fin, ya he visto que nos ha dejado con muchas dudas el partido de ayer.
Sí, sí. Hasta el miércoles, Jesús, gracias.
Ahí estaremos, un abrazo.
Acomiadem també l'Àlex Almas. Gràcies, Àlex, ¿eh? Un altre lliçó.
No, mai, ara. Una abraçada.
Salmo, queda't, d'acord?
Perfecte.
Creieu que hi ha hagut molta tensió avui en el primer debat entre els tres candidats a la presidència del Barça, entre Laporta, Font i Freixa? Ara, quan tornem de publicitat, ho descobrirem. Descobrirem algunes coses entre vestidors, amb qui s'ha posat davant les feres.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Si t'agrada fer-te preguntes freqüents, samarretes per reflexionar i tasses per compartir converses. I cada setmana trobaràs actualitzat el disseny de la samarreta del fax en exclusiva a la botiga de TV3.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
No sé mirar-te, perquè et tinc ja en mi i et portaré on vagi. Temperatura. Francesc Trabal.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En això dels debats electorals mai no sé dir qui ha guanyat. La veritat és que em sento inútil. Ha guanyat aquest claríssim. Jo no tinc cap indici de qui ha guanyat el debat d'avui o el que van fer per les eleccions al Parlament fa unes setmanes. A tu, Sergi, et passa una mica això o no?
És que és molt difícil saber qui guanya en un debat. És que com ho calcules?
On tenen el marcador?
Sí, temps de possessió de paraula, qui acaba convencent més, qui convenç més per una persona potser no convenç de la mateixa manera per una altra.
Salmo, qui creus que ha guanyat el debat?
Doncs jo diria que hi ha hagut diferents assalts i crec que hi ha hagut diferents guanyadors en funció de la matèria que tractaven.
Molt bé. La Marta Carreras ha estat l'encarregada de moderar aquest primer debat electoral amb els tres candidats presents, amb Laporta, amb Font i amb Freixa. Ha estat aquest migdia i l'ha organitzat el Congrés de Penyes del Barça. Marta, bona nit.
Bona nit.
Ara escoltarem algun moment calent d'aquest debat, que ha estat interessant, eh? M'he enganxat, la veritat, i no tenia gaires esperances. Però abans m'interessa si ens pots explicar alguna curiositat, alguna interioritat que no haguem vist la majoria dels que l'hem seguit.
Mira, ara preguntaves, creieu que hi ha hagut tensió? No n'hi ha hagut? Doncs d'entrada us dic que quan han arribat els candidats al Camp Nou, que això es feia a l'auditori, i al costat de l'auditori s'havia muntat una carpa, hi havia tensió. En aquell moment hi havia tensió. Els candidats arribaven allà, el primer en fer-ho ha estat Toni Freixa, el segon Víctor Font i l'últim Joan Laporta. Tots tres han passat a fer-se un test d'antígens prèviament. Un cop han donat negatiu podien accedir a aquesta carpa. I un cop a la carpa, com si d'un combat de boxe es tractés, tenien tres espais en tres corners de la carpa per poder-se posar amb els seus equips a acabar de treballar aquest debat. Joan Laporta, Víctor Font ja han anat directes, han saludat i s'han saludat entre ells de manera molt freda i han anat directes a treballar aquest debat. Toni Freixa estava més relaxat, estava prenent un cafetó fins pràcticament l'últim moment i poques paraules entre els candidats que s'han anat trobant quan s'anaven a fer el test d'antígens, quan s'anaven a maquillar, a microfonar, pràcticament no han parlat entre ells. A més, hi ha hagut alguna picabaralla que a més s'ha acabat fent pública. Carles Tusquets era per allà, també, en el Congrés Mundial de Penya. S'ha enganxat amb Enric Massip, un dels membres de la candidatura de Joan Laporta que l'ha acompanyat, que, per cert, Joan Laporta ha arribat acompanyat, he comptat com 8 o 9 o 10 persones, Víctor Font, la meitat, i Toni Freixa, no t'ho sé dir, perquè ja era allà des de feia estona assistint al Congrés Mundial de Penyes. I una vegada hem entrat a dins, havíem de fer un sorteig per l'obertura de blocs. Qui obria cada bloc?
L'heu fet allà, aquest matí.
Sí, aquest matí mateix. I allà mateix teníem uns papers, que eren dels noms dels candidats, i els altres papers, que eren els 6 blocs que havíem d'obrir.
Mai innocent ha estat la teva?
Sí, la meva mateixa. Han enviat a diferents persones dels equips de la campanya, els candidats s'han quedat a la carpa, i estaven allà present. I en aquell moment, que mira que era fàcil, agafava un paper d'un costat i un paper de l'altre, ja hi havia tensió sobre si havia tocat el paper correcte o havia tocat un altre paper. I jo he pensat, ui, 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 que això serà complicat, perquè no veia jo possibilitat de boles calentes allà. Però bé, allà, més o menys, tot ha anat bé. Però hi ha hagut dues discussions més abans de començar.
Va.
Dos temes, a veure si encerteu quins. Per què es poden preocupar els candidats abans de començar el debat?
Per on s'asseuen? No és que sigui molt llest, com us he explicat, preparar el programa.
Doncs sí, exacte, per les cadires. Tothom es volia asseure a la cadira del mig. Es veu que és la,
doncs
és la més cotitzada.
Li ha tocat a la porta.
Sí, això ha intervingut protocol del Barça, qui ha demanat ajuda. Jo, sense entendre-hi de protocol, d'entrada pensava, doncs, no sé, des del club em van dir que ells sempre fan servir el criteri d'ordre d'antiguitat de soci i, segons aquest criteri, protocol del club, creu que el que té més antiguitat, en aquest cas Joan Laporta, ha d'anar al centre i, a partir d'aquí, a la dreta el segon candidat i a l'esquerra el tercer, i així els han col·locat. Aquí hi ha hagut una mica, i també per qui tancava el debat, l'últim speech final d'un minut, ho hem fet també aplicant aquest criteri.
Li ha tocat a Freixa, no?
No, començava Víctor Font, perquè era el menys, amb menys antiguitat, Freixa el segon, i tancava el debat el Joan Laporta. Joan Laporta. I aquí també han estat insistint moltíssim, ben bé 5 minuts o 10, que es fés per sorteig.
Escolta'm,
que no volien.
Deixa'm sentir els moments de més tensió del debat. Et dono un minut, que és el que dura el recull que ha preparat el Sergi Andreu, per pensar un adjectiu per a cada candidat en aquest primer debat que tu has moderat. D'acord, Marta?
D'acord.
Moments de tensió.
Escolta, t'han desmentit?
No m'han desmentit.
Sí, deus haver treballat.
No m'han desmentit.
Deus haver treballat molt. Tu dius que has treballat molt.
Acabo ja fent el ràpid.
Dius que has treballat molt. Però, home, deus haver treballat, no deus haver treballat molt bé, perquè has fet un munt de rectificacions.
Candidatura se'ns intenti desacreditar dient que hi han desmentits, quan si una persona em aconsegueix unes declaracions del Xavi Hernández dient tot això que ha explicat el Víctor Font no és cert, jo em retiro de la cursa electoral.
El que sí que vam fer va ser activar la llista d'espera que durant tot el mandat vostre va estar aturada. Ens van trobar una llista d'espera perquè els abonaments s'adjudicaven...
Això no és cert. Escolta, perdona una cosa. Treu-te aquesta amargor que portes a dintre, aquesta amargura que portes a dintre.
He dit
millor
una veritat, però si no t'agrada...
No dius la veritat.
Nosaltres vam activar la llista d'espera que estava aturada perquè adjudicàveu els abonaments a les persones que consideràveu que els havíeu d'adjudicar.
Aquesta era la Marta Carreras, eh? No deu ser fàcil posar-te amb tres feres així al mig d'un debat que tots tenen els seus interessos, la porta disparant a Font responent, Freixa disparant a la porta, ho ha fet més d'un cop, la porta també dient la seva, o sigui que no te'n vagi amb gaire la situació que has viscut avui, Marta, però en tot cas, a veure, adjectiu per definir el número 1 del debat a Joan Laporta.
juganer, diria. Perquè tot i que hem vist a la porta aquest serei tranquil d'aquesta campanya, acompanyant el seu discurs amb un to reposat, de cop deixava anar allò una espurna, un pic d'intensitat on llançava un dart o tornava un atac, deixant veure allò a la porta més reconeixible. Després d'aquests moments de tensió, és cert, tornava a un estat de serenor i s'ha dedicat més a traçar idees generals que no pas a donar explicacions concretes.
Per ordre d'assignatures, Víctor Font.
Projectat. Projecte, projecte i projecte. S'ha presentat amb un gruix de papers, fitxes plenes de llistats de propostes per cadascun dels temes que s'han tractat, amb un to alt i intens des del principi i fins al final. S'ha dirigit al soci constantment, ha estat l'únic, mirant a càmera, i no ha fugit del cos a cos amb Joan Laporta, aprofitant cada intervenció per fer-ne referència de manera més o menys directa.
I Toni Freixa?
Institucional. Pendent del seu discurs, responent a totes les preguntes de forma molt directa, sense haver de desviar-se del tema, ha evitat entrar en discussions fortes tot el que ha pogut i quan s'hi ha trobat no ha perdut aquest to més serè, presidencialista, i se sentia el candidat més proper a les penyes i n'ha fet bandera.
Marta, he vist un vídeo del Toni Freixa a les xarxes.
Sí.
Que no estava gaire content amb la moderadora i amb els timings del que ha parlat en relació als altres dos candidats.
Sí, la veritat que m'ha sabut greu aquest vídeo i li he escrit a Toni Freixa també per explicar-li que quan els candidats van acceptar venir a aquest debat ja se'ls va comunicar doncs, una sèrie de coses, entre elles és que no hi havia manera, o l'organitzaven a la Confederació de Penyes, de comptabilitzar el temps de paraula de cadascun i que això ho deixaven a la bona voluntat de la moderadora i que, per tant, aquí... I que em donaven una eina, que era poder estirar el debat una mica més perquè tothom se sentís que havia pogut explicar tot el que tenia el PAP. I, per tant, en aquest sentit, a Toni Freixa no l'he hagut de tallar ni una vegada perquè realment les seves respostes han estat molt al gra i molt sintètiques. I
tot molt agres, has dit?
El gra.
No,
No.
I que no l'he hagut de tallar ni una vegada, realment. Vull dir que... I que he donat tots els torns que m'han demanat perquè tenia aquest marge de temps.
38,4 a la porta, 33,3 font, 29,2 Freixa. Però, esclar, si els dos... I Freixa era el primer que atacava la porta, doncs, al final, això, els cronòmetres, doncs, bé, marquen certa diferència, però,
sí,
però tampoc
bé,
és abismal.
8 minuts en pràcticament 2 hores de diferència... És un 10%.
Perquè aquests números que heu dit, qui els ha fet?
Jo els he vist, mira, m'ho ha enviat el Sergi Camps amb una notícia
Mundo
de Mundo Deportivo,
diria.
Em sembla en referència al que deia Toni Freixa, o sigui, tampoc els he auditat, no els he comprovat.
No, si ho ha fet Mundo Deportivo, sí, és una altra... O sigui, ja m'ho crec, és que no sabia d'on sortíem.
No, però per mi l'important d'aquests números són dues coses. Una, entendre el context d'aquests números, que és que ja sabien que no hi hauria ningú comptant, com sí que s'ha fet a posteriori, i dos... que no se l'ha tallat en cap moment, que se li ha donat tot el torn de paraula que ha volgut i que ell ha fet respostes molt sintètiques.
Sí, sí. Sònia, has seguit el debat amb interès.
Sí, és cert que aquests debats, ho dèieu abans, que és molt difícil dir que qui l'ha guanyat, jo crec que ens confirmen les impressions que tenim de tots tres, tant de Laporta, que confia plenament en la seva capacitat de seducció i que fa un discurs més aviat a l'engròs, que la carrasques i vas als detalls en algunes coses petites pot arribar a patinar, que se sap molt bé el discurs, això sí, que Víctor Font té un perfil més de tecnòcrata, no?, explotant la feina feta, plantejaments aquí sí molt, molt detallats i molt estructurats el que vol fer, i que en canvi Freixa doncs, tira de la seva bona retòrica comunicativa per mirar de connectar sobretot amb el soci més clàssic. I avui, que era un debat de penyes, era el principal interessat en parlar de tema social constantment. Vaja, a la Marta, mira, en això avui rebut bastant de Freixa, perquè també l'ha cridat l'atenció pels temes que es tractaven, i dius, ja havíem quedat així, no, Marta?
Bé. Sí, no... estaven tots acordats, havia parlat amb totes les candidatures, sí. Més d'una, dues i tres vegades.
Bé, però forma part del seu relat.
Sí, exacte, cadascú venia com a defensar la seva part.
Forma part de la seva carta electoral,
sí, sí.
També, tot el que està fent a posteriori, i està avisant pels propers debats.
Marta,
i deixa'm... Com aquell jugador que es queixa l'àrbitre,
sí.
Perquè el proper partit l'arbitrin més al seu favor.
Que des del meu punt de vista han trasllat en excés l'atenció que tenien prèvia, crec que això no els afavoreix a cap dels tres, però vaja... No, és evident que no tenen cap mena de sintonia.
Marta, gràcies.
Només per acabar, deixeu-me dir que quan ha acabat el debat m'he quedat molt sorpresa amb una abraçada molt efusiva entre Laporta i Font i una conversa bastant tranquil·la entre els tres.
Teatre, no? se'n diu d'això. Salmo, gràcies i fins demà. A tots us espero una setmana intensa.
Que amb ganes, bé, amb ganes. Bona nit.
Perquè el d'avui ha estat el primer debat amb els tres candidats. Divendres a la nit la campanya electoral es tancarà amb el debat de TV3 i Catalunya Ràdio. Divendres a les 10 de la nit el moderarà el Francesc Garriga i el Tot Costa farà un especial per seguir-lo. Divendres a la nit, diumenge de la setmana que ve, d'aquí a 7 dies, i a les eleccions a aquesta hora és possible, gairebé segur que ja sapiguem el resultat i qui serà el pròxim president del Barça. Només una setmana queda per la batalla final.
La porta, font, freixa, freixa, la porta, font, font, freixa, la porta. La pandèmia ha allargat la decisió final i fins al 7 de març, a la batalla del Camp Nou, continuem desfullant la margarida.
La batalla del Camp Nou, el podcast setmanal per seguir la campanya més atípica de les eleccions a la presidència del Barça, amb Bernat Soler i Jordi Borda.
Tres aspirants, el mateix objectiu.
Els dijous a canradio.cat i a les xarxes socials de Catalunya Ràdio.
Amb la batalla del Camp Nou, sabràs com acaba la pel·lícula.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Espanyol i Girona anem tancant. Avui tots us han empatat fora de casa. A mi m'han semblat poca cosa, els dos empats. Sergi, Solà, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
L'Espanyol ha empatat a un al camp de l'Sporting, sí. Hauria d'haver guanyat el partit.
Sí, era un dia per guanyar perquè ha estat dels millors espanyols que hem vist. No és que hagi fet un partit brillant, però sí que ha fet un partit bastant, bastant bo. Ha tingut ocasions claríssimes per endur-se la victòria, un parell a la primera part, al marge del gol.
A la segona era sobretot, un atac i gol.
Quatre o cinc claríssimes a la segona de Dimatà, d'Òscar Gil, una que ha fregat el travesser, Puado, i me la meto un cop d'aquest, un cop de cap, que l'any...
Semblava un defensa.
Sí, l'ha picat malament amb el cap, li ha, sí, a la closca, diguéssim, sí, sí. En lloc de amb el front.
Sí, sí, una ocasió claríssima.
Claríssima, sense oposició. Vaja, en general, un bon partit d'aquells que et queda un regús agradós, perquè dius, home, hem perdut dos punts avui, no? Els gols, per cert, d'Embala del minut 12, l'empat de seguida de Jurjevic Pichichi de segon amb 17 gols ja, el 23. Primer partit de titular de Dimatà, que ha estat discret, i ara l'Espanyol, que continua segon amb 53 punts, a 4 del líder, que és el Mallorca, i un punt per sobre de l'Almeria, que és tercer, que ve també prement fort per darrere. Hem de fer bo l'empat divendres que ve contra l'Oviedo a casa. Això és el que deien el vestidor després del postpartit, no? Tant els jugadors com Vicente Moreno. Aquest empat sap a poc, té regust de poc, però no, doncs serà millor si guanyem l'Oviedo divendres.
He dit més o menys el mateix al Fuenlabrada 1, Girona 1.
Sí, el que passa que, al contrari que el que diuen Sergi, avui el Girona no ha fet un bon partit, sobretot a la primera meitat. No ha sabut aprofitar el fet que s'ha avançat molt aviat en el marcador, amb un penal que ha transformat Estuani, és el cinquè de la temporada del davanter uruguaià, és el primer de penal que fa aquesta temporada. Després, molt mal la primera part del Girona, que ha estat un miracle que anés al descans guanyant per 0-1. A la segona meitat s'han igualat més les forces i potser quan el Girona havia aconseguit igualar el partit, doncs el Fuenlabrada ha aconseguit el gol de l'empat. Després, poques ocasions, i aquest empat que deixa el Girona a 4 punts encara de la zona de promoció de descens, que no ha pogut retallar, tot i que ahir el Rayo Vallecano i la Ponferradina, per exemple, van empatar.
Gràcies, Edu.
Adeu.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, al Ricard Torquemada i a la Sònia Germà per acompanyar-nos una nit de diumenge més al Club de la Mitjanit.
La propera.
Adeu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
2 minuts i la mitja nit. 2 minuts per tancar el club. Abans, resultats a la Lliga Masculina d'hoquei patint, Sergi.
Barça 9, Girona 1 i Lleida 2, Reus 1. El Palafrugell Liceu, que s'havia de jugar avui, l'han suspès per un cas de Covid a l'equip palafrugellenc. El Barça lidera la Lliga amb 6 punts més que el Liceu, que té un partit menys. El Caldes és el tercer, això sí, 13 punts de l'equip blaugrana. A l'hoquei Lliga Femenina, el Palau de Plegamans es manté invicte després de superar el Cerdanyola 2-5 en la tercera jornada de la segona fase.
Gràcies, Sergi. Moment per tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparici i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per a una campiona d'Espanya. tan sobrada que no recorda ni l'any que va ser campiona d'Espanya. Fa anys que va deixar l'esport d'elit, però sempre podrà dir que va guanyar un campionat d'Espanya. I més d'un, em sembla. Treballadora, tenaç, humil i brillant quan mira una piscina. Cada cap de setmana posa seny i esforç per fer més fàcil la navegació del Tot Gira, que és un transatlàntic. Va ser campiona d'Espanya de tatló, d'atletisme, però ara és experta en aigua. Fa anys es va inventar l'etiqueta Fomentem Waterpolo. A tots ens va millor, ens anirà millor, si fomentem Maria Guixà. Bona nit a la Maria, bona nit a tothom i bona setmana. Diumenge que ve Tot Gira farà especial eleccions a la presidència del Barça. No hi haurà club. Ara us quedeu amb les notícies i amb l'ofici de viure del Gaspar Hernández.